Ràdio Maricel a cel obert.
10 i 18 minuts, ara s'ho poden imaginar. En plena pandèmia, 6 hores sense WhatsApp, s'imaginen? Allò quan estaven tots tancats a casa. Però què? Què fas tu? Què fa l'altre? I al costat tenen algú que diran, què vols? Que ho pagues? No. Doncs què vols, si algun dia durant 6 hores no tens WhatsApp o no tens d'allò? Però bé, ho pagues d'una altra manera, segurament. Ara, a veure com és la vida d'una alcaldessa amb 6 hores sense WhatsApp. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
I Aurora Carbonell amb 6 hores sense WhatsApp?
Doncs complicat, però tirant dels altres. Del Signal, del Telegram, de tot, per sort tenim de tot.
I quan,
però sí que es nota.
I quan WhatsApp es torna a posar en marxa, què passa aleshores?
Buf,
allò que... deu petar, sí, el telèfon, sí, a totes hores.
Saps quan ho vaig notar també a la nit? Que, bueno, que sentia molt pel carrer, vaig sentir crits i tal, i de seguida jo tinc molta tendència a anar a la policia a enviar-li un missatge
o esclar,
a algú,
a dir,
ei, i vaig dir, ostres, ara, clar, i
no eren, és el mateix. I eren crits de celebració.
Sí, és possible. No ho sé.
Bé, que tots els crits fossin de celebració.
Sí, sí.
Perquè aquestes nits estan sent complicades.
Sí, força.
Continuen sent complicades.
Sí, per això hi ha molt contacte amb la policia, constantment, doncs això, parlem molt, no?, per WhatsApp, precisament, perquè no és el mateix trucar-te a les 11 o les 12 de la nit, no?, canviar un WhatsApp. I han estat nits molt complicades, ara, doncs, evidentment ha canviat molt, però sí que a l'estiu van haver-hi, bueno, és això, sempre estàvem en continu contacte perquè sempre passava alguna cosa o altra.
Aquest cap de setmana potser s'obrirà l'oci nocturn, o almenys això s'apunta, cap de setmana de festival, cap de setmana de festa de la Verema, cap de setmana en què segurament les nits també poden ser nits animades, no?
Sí, no, nosaltres ens estem preparant per aquest cap de setmana i sobretot pel següent, que enganxa un pont i que ja ens han advertit, diguem, que molt possiblement vindrà molt... Ja ens va passar l'any passat, que tot i estar en pandèmia va venir moltíssima gent perquè hi havia el festival, perquè el pont, i entenem que aquest any tornarà a passar el mateix.
És a dir, aquest que ve, que és 9, 10, 11 i 12 d'octubre.
Exacte, sí, aquest serà un cap de setmana, jo crec que amb força gent, sí, sí.
Preocupada per alguna cosa?
Bé, no, més que res, que precisament...
Perquè diguem-ne, de gent en tindrem, això sembla que està bastant clar, perquè venim d'un cap de setmana que també ha estat ple de gent a tot arreu, és a dir, de gent n'hi haurà.
Sí, sobretot, bé, preocupada per les nits, quan acaba tot, diguem, que és quan sempre comencen a haver els problemes, i després quan és el moment que la gent, doncs, es pugui això, que es pugui esponjar el màxim possible, no? Per això també el festival ha fet tota una zona al Sant Sebastià Cementiri molt més àmplia que altres vegades, perquè la gent precisament, doncs, es pugui esponjar més, no? I entenem que entre una zona i una altra la gent es reparteixi. Ara, sempre fa més por la nit, no? Quan acaba tot, que la gent es queda una mica allò pel carrer o pel passeig o aquestes coses.
Repassarem alguns temes d'actualitat, però abans comencem per l'experiència de l'alcaldessa en el marc del Campionat Mundial d'Escacs Femení i, òbviament, l'Open d'Estrella Damm, Ladies de Golf, al Club de Golf Terramar. Entre una cosa i una altra, no sabíem que jugàveu als escacs.
M'he baixat i tot una obligació. Ara jo crec que m'aficionaré una altra vegada. No.
O feia molts anys que no...
No, que va, feia molts anys, molts,
molts
anys.
Molts,
no,
eh?
No, sí, no,
molts.
No. Ara m'han agafat una altra vegada ganes.
Quina sensació heu tingut?
No, la veritat que molt bé, molt de bòlit, també tot s'ha de dir, però ha estat una experiència molt bona. Primer, per l'esport femení, sobretot, no? Veure tantes dones i tantes dones molt bones en els seus respectius àmbits, puguem jugar aquí, i tota la difusió que ha fet això en països moltes vegades que no podem arribar d'altres maneres, tant el golf com els escacs, en els dos llocs, doncs s'ha parlat molt de Sitges, s'han vist imatges de Sitges amb un bon temps, amb unes imatges que crec que és una molt bona difusió, i després, doncs, això, no?, la importància de l'esport femení, i que realment s'ha de posar en valor, no? Algú em deia, sobretot amb els escacs, no?, que em deien, però per què es fan de dones quan juguen homes i dones? I deia, home, és que amb els escacs només representen un 6% avui en dia, per tant, hi ha poquíssimes dones. Algú em deia, oh, és que els homes sempre guanyen. Home, és que només hi ha un 6%. Vull dir, són molt poques les dones. I en canvi hi ha dones molt bones i molt potents, i joves, estan pujant moltíssimes. Vull dir que molt bé, tot el que sigui potenciar l'esport femení, jo crec que és un punt a favor i que l'hem de continuar fent, encara durant molt de temps, precisament per això, per arribar a quotes normals, no?
En el darrer ple municipal assenyalàveu que l'Ajuntament farà tots els esforços possibles per mantenir aquesta competició.
Dels escacs, vols dir? Bé, la dels escacs és veritat que és un mundial, per tant, ells en principi van canviant de lloc, però sí que Sitges s'ha agafat com un referent amb el món dels escacs, perquè tenim l'Open del Casino Prado, que fa més de 40 anys que hi va, tenim el Sunway a l'Internacional, que fa 7 anys i és ja un potent torneig molt reconegut, i per tant, nosaltres volem seguir sent referència, per tant, potser el mundial femení no, perquè haurà d'anar canviant de lloc, no ho sé, però qualsevol altre esdeveniment així internacional d'escacs, crec que Sitges doncs, ara tenim molta potencial i està bé que agafem aquesta línia també.
Acabat la temporada. I ha acabat d'una manera, diríem, no sé si dir una mica agredolça, perquè és cert que la temporada ha anat millor que l'any passat, això no cal ni dir, perquè ja era una qüestió molt, molt assumida, però per una banda tenim que cada vegada els especialistes assenyalen, sense discussió, que el litoral està en regressió, cada vegada hi ha, diguem-ne, menys veus que diuen el contrari, i hi ha la majoria de veus que diuen que el litoral està en regressió, i per l'altra banda, aquesta incertesa que ha fet que més d'un concessionari ja hagi dit en veu alta adeu a la seva etapa perquè vindrà el concurs de les noves concessions a les platges. I són dues qüestions, diguem-ne, que estan aquí i que hem de suposar que mereixeran molt debat en els propers mesos per preparar la temporada de l'any que ve. Anem per cadascuna d'elles. Com ha percebut l'alcaldessa aquest final dels concessionaris i aquest neguit per saber què passarà l'any que ve?
Home, el final dels concessionaris, clar, després de 10 anys de concessió, però molt anteriorment, moltes famílies que fa molts anys que vivien a la platja, clar. És un canvi, és clar que sí, és un canvi, doncs el que dius, agradols, molts diuen, bueno, ja ens tocava i no passa res, i per tant, esperant unes noves concessions que hauran de canviar. Jo penso que ara el que és molt important, que és el que s'haurà d'aprovar en breu, és el nou pla d'usos, que el nou pla d'usos dirà com han de ser les platges, quin model econòmic a les platges volem, i què és el que busquem, no? I penso que això serà un pas important per Sitges, perquè...
Què vol l'Ajuntament? O què vol el govern?
El govern el que volen les platges, sobretot, són unes platges de, segurament, de màxima qualitat, que on hi hagi una simbiosi amb la sostenibilitat i amb l'activitat econòmica, que respectin les dues mútuament, és a dir, no podem vendre'ns, diguem, per fer activitat econòmica contínuament i oblidar-nos totalment d'un medi natural com és la platja, però tampoc podem deixar unes platges verges quan són unes platges urbanes sense cap activitat, perquè tampoc té sentit, i a més, segurament no només sortiríem perdent econòmicament, sinó que tindríem molts altres problemes. Per tant, aquest equilibri de posar activitat econòmica però respectar al màxim el medi ambient és el que ha de primar per sobre de tot. Llavors, clar, el que primer plantejarà aquest pla d'usos és reduir, perquè amb el llarg del temps s'han posat molta activitat econòmica a les platges. Nosaltres pensem que massa, perquè han anat creixent, no? On a una platja n'hi havia una o dues guinguetes, han acabat havent-hi quatre, on hi havia una o dos personal, diguem, explotadors de les hamaques, de les gandules, doncs igual ara n'hi ha 5 o 6, és a dir, ha anat creixent. I això s'ha de disminuir. I pensem que disminuir també serà afegir valor i afegir qualitat, perquè han de ser unes guinguetes, realment, que n'hi hagi més reduït la presència, però amb més qualitat.
Anem a posar alguns exemples. Més que res per intentar-ho definir. Perquè queda clar que s'haurà de reduir, però potser perquè algú no es pensi que anem a parar les guinguetes de fa 30 o 40 anys enrere. Una idea. Gandules n'hi haurà a la platja.
Sí.
Sí. Es podrà anar a dinar o sopar a la platja? És un concepte que el govern tingui al cap?
Sí, la nostra intenció... A veure, les mides, les mesures de les guinguetes les estableix la Generalitat. Nosaltres no podem dir posa una guingueta de 300 metres quadrats o de 50. No, és el que diu la Generalitat. La Generalitat està, això, calculadíssim, diguem. És tant de terrassa, tant de cuina i les gandules poden ocupar tant. Nosaltres el que volem és que, com volem que hi hagi més qualitat...
Aquest tant, alcaldessa, encara és només del 50% de l'espai de platja que hi hagi.
Exacte, amb les platges urbanes.
És a dir,
sí,
això continua sent així,
sí, eh? Sí, això continua sent. La diferència quina serà, per exemple, ara a la platja de la Riera Xica o de l'Estanyol, per exemple, doncs n'hi han tres guinguetes i moltes hamaques, no? Doncs només n'hi haurà una de guingueta i una explotació d'hamaques. Vull dir, clar, canviarà la visió. També són platges, per exemple, aquestes dues que he dit, que la sorra doncs, és més, tot i que és estable, tal com ens han dit els estudis, però que moltes vegades no n'hi ha sorra, ara n'hi ha sorra, ara no n'hi ha. I per tant, doncs, també ens adaptem amb aquestes platges que hi ha més dificultats. Però en general, la nostra opció, el pla d'usos, el que diu és una guingueta en cada platja, una guingueta, i una explotació d'hamaques en cada platja, no dos o tres, una.
Tornem a aquell exemple. Es podrà dinar o sopar?
Sí, la nostra intenció és que n'hi hagi servei de menjar.
No a totes les platges, suposo, perquè no. Algunes no permetran... O en totes les platges on hi hagi guingueta?
Si es pot, sí. Si la guingueta ho permet, sí, sí, sí. El que passa és que... és el que dic, eh? Ara el més important, perquè és el que hem de provar, és el pla d'usos, que el pla d'usos ja farà un mapa de com estarà la platja, on estaran les guinguetes, quantes n'hi hauran, quantes hamaques, quants serveis esportius n'hi hauran. Això és el més important i això crec que es farà una exposició pública durant un temps, per tant la gent jo crec que és on hem de dir, perquè després l'altre és la licitació, el concurs normal que es fa, que evidentment la licitació sí que nosaltres posarem condicionants, sobretot en l'àmbit de la sostenibilitat. És a dir, per exemple, que a les guinguetes no hi hagi plàstic, això serà un requisit obligatori, no? O que les guinguetes, no sé, doncs que com estiguin o decorades o les activitats que facin o tot això ja
poso serà. Per exemple, algunes altres qüestions que han estat protagonistes els darrers anys a moltes guinguetes. Activitats musicals o de lleure a les guinguetes es podrà fer?
Això ja és un pas més enllà, després de la licitació, perquè
sí, sí,
normalment...
Però dic des del punt de vista del que plantegi el govern, és a dir, el govern veu que en una guingueta, que en una platja s'hi pugui celebrar, jo què sé, una discoteca de tarda o una activitat d'aquest tipus, o que s'hi puguin celebrar casaments o celebracions d'algun determinat tipus?
En algunes sí, o sigui, és el que he dit al principi, és a l'equilibri. No pots dir a tot arreu no es podrà fer res, ni pots dir que a tot arreu vinga, que es faci el que es vulgui, no. Jo penso que això, per exemple, els casaments, està regulat només amb algunes platges que es pugui fer. El tema de la música, és veritat que l'oci ha canviat molt, a l'oci nocturn, a l'oci diurn, i hi ha més oci diurn. O sigui, sí que hi ha un concepte a vegades sobre la Generalitat, a vegades ens ho han dit, no? Molt que les guinguetes han de ser una guingueta que dona una Coca-Cola i ja està. No, nosaltres tampoc no pensem això. Nosaltres pensem que com a l'oci precisament ha canviat, doncs s'ha de donar més, alguna cosa més que un servei només, no? Per tant, sí, sempre regulat, evidentment, i depèn de quines platges. És evident que les platges naturals... doncs no es pot fer, segons què, no pots fer música a tope, no pots fer festes a tope, perquè és una platja natural que necessita molt més respecte que les altres. Ara, en una platja urbana, doncs es pot fer moltes més coses. Clar.
Per aquells que puguin pensar, escolta'm, i amb Lola què passarà, per exemple?
Lola és una de les guinguetes que, en principi, el pla d'usos
ja no
la contempla, perquè està en una zona natural que en el seu moment... No, no és només una zona natural, és perquè està en una riera, la Riera de Ribes, i tots els estudis, i fins i tot la Generalitat també ens diu que en aquestes zones d'especial d'alta protecció doncs s'ha de vigilar molt el que poses, no? Sí que en algun moment, potser en algun moment s'havia dit, o fins i tot s'havia pensat de posar alguna estructura, però més que res per vigilar, per la sostenibilitat, com passa amb l'home mort, amb desenrocada, amb aquestes... Clar, sí que ha d'haver-hi alguna cosa, perquè si no, quan no hi ha ningú, es converteix no, encara pitjor a vegades, no? Perquè la gent tira brossa, no hi ha ningú controla, ni ningú... I en canvi, si hi ha alguna activitat, doncs pot haver-hi. Per tant, algun control potser en l'àmbit mediambiental sí, però en l'àmbit de l'oci i sobretot molt d'oci de festa, amb aquestes platges no es podrà fer.
Per tant, si no ens equivoquem a partir de les vostres paraules, diguem-ne que l'explotació econòmica de les platges... serà menor que la que ha estat, perquè hi haurà menys de tot, per dir-ho d'alguna manera. I serà menor perquè s'ha d'adaptar aquest nou futur de les platges, d'unes platges amb menys sorra, d'unes platges amb més intenció per part de qui la gestiona de curar el medi ambient i de vigilar el medi ambient. Per això l'explotació econòmica serà menor.
L'explotació econòmica serà menor no només per si hi ha sorra o no hi ha sorra, perquè el que ens han dit els estudis és això, no? Que les platges, excepte Botiga, segurament, que és la que perd més sorra, les altres, dins de la inestabilitat del canvi climàtic, són estables. És a dir, hi ha períodes de sorra i períodes de no sorra. El que passa és que sí que ens està dient el canvi climàtic que evidentment, que hem de cuidar al màxim tots aquests espais naturals. I no hem de fer ja polítiques de sostenibilitat, sinó que hem de fer polítiques de regeneració. És a dir, anar més enllà, no? Vam presentar les properes boies que es posaran, que són biotops, que són per regenerar el mitjà marí, perquè torni a haver vida, perquè si torna a haver vida potser es retindrà més sorra i potser és en aquest sentit com hem d'anar buscant la sostenibilitat de les platges. I clar, i nosaltres entenem que en els anys les platges s'han massificat massa d'activitat econòmica i això, evidentment, no fa cap bé per la sostenibilitat. O sigui, no és que ho reduïm perquè entenem que hi haurà menys sorra, no, ho reduïm sobretot per protegir el mitjà i per augmentar la qualitat, que siguin platges de qualitat.
Qui vulgui més sorra, que s'ho tregui del cap.
Bueno, més sorra, és que això és un problema que hi ha en tot el litoral, eh? La pèrdua ja ens estan avisant i l'augment del mar, vull dir, això ja és un... I a més et diuen que no hi ha marxa enrere, no? Totes les mesures que hem de fer nosaltres per recuperar sorra, per no perdre sorra, tot el que hem de fer només es pot fer de manera sostenible. O sigui, s'ha acabat qualsevol mitjà agressiu, qualsevol mitjà que sigui doncs pa per avui i fan per demà, vull dir, s'han acabat. Has de buscar mitjans que realment siguin sostenibles i clar, aquests mitjans, evidentment, triguen molt més. Si posem unes boies que entenem que regeneraran una mica la biodiversitat, això no es regenerarà en un any. Vull dir, és perquè a la llarga doncs deixem un futur doncs molt millor, no, del que tenim ara.
Exagero l'argument i la pregunta. Si la de les platges no se'n poden treure tants diners, hi haurà moltes persones interessades en les concessions de les guinguetes?
De moment hi ha moltíssimes.
De moment hi ha moltíssimes.
Hi ha moltíssimes. A nosaltres cada dia hi ha platges, cada dia truquen preguntant. Jo penso, abans has dit, no? Ha acabat una mica una sensació agradolça. Jo crec que Sitges té un potencial brutal i cada dia a mi m'ho demostra tot. I per tant, nosaltres no vivim només de les platges, del sol i platja. Antigament sí, evidentment, perquè els turistes van començar a venir aquí pel sol i per la platja, però actualment molta gent ve, clar que sí que ve pel paisatge i pel mar, evidentment, però es queda aquí per l'experiència que és Sitges, que l'experiència és
dir,
molt més.
Creieu que aquest és un concepte que hem d'anar retirant una mica?
No, no, perquè és un potencial, evidentment, el mar i les platges urbanes, que hi ha molt pocs llocs que tu vagis per un passeig i tingues la platja allà, i això, vamos, ho hem d'aprofitar al màxim, és veritat. Però no ens podem, diguem, agafar aquesta tristesa de dir home, si va canviant molt, no ens quedarem sense platja, no ens quedarem, però és veritat que el model turístic està canviant arreu. I de fet, amb la pandèmia s'ha vist, Sitges és dels llocs que ha aguantat millor, ha aguantat molt més que destinacions turístiques típiques com poden ser Salou, Lloret de Mar, que viuen molt del client estranger, del client de platja. I amb això està claríssim, per tant, per què? Perquè Sitges doncs té una oferta cultural molt àmplia, té una oferta d'oci, té aquest clima de diversitat, aquest clima que vens a passar el dia i t'ho passes bé en general, no? I crec que això és el que hem de potenciar.
Aquest concepte de les platges es pot aplicar a les terrasses? I a l'espai públic?
Bueno, les terrasses, evidentment, nosaltres ara a final d'any es farà tota una revisió i es tornarà a mirar exactament perquè sí, amb la pandèmia és veritat que s'ha permès ampliar terrasses a tot arreu perquè pensem que era un deure, no?, que teníem també amb tot el sector de la restauració i del turístic perquè ho va passar molt malament, sobretot el 2020, i que se'n poguessin refer. I penso que amb això ha funcionat bé. Però és cert que també això doncs, ha donat moltes queixes, no?, de molts ciutadans que et diuen que els hi costa molt doncs, passar pel carrer o carrers que eren molt tranquils, que ara de cop i volta doncs, hi ha molta xivarri.
Queixes raonades, alcaldessa? Us sembla que moltes d'aquestes queixes tenen...
Home, moltes raonades i sobretot perquè alguns són carrers que no ho havien tingut mai, això, no? Els que ja ho patim de sempre, diguem, ja ho coneixes, però clar, gent que mai havia tingut carrers amb terrasses, ara de cop i volta tenir terrasses... Per molt bé que es comporti la gent, doncs vulguis que no tenir una terrassa sota casa teva, és escoltar parlar, és... Per tant, s'ha de regular. És veritat que s'ha de mirar bé, tampoc es pot tornar a lo que hi havia abans. Perquè el que sí ens ha dit la pandèmia és que aquells carrers que ha sorgit una miqueta de vida o de moviment, doncs fa el que he dit al principi, que la gent es bellugui més i no s'acumuli tothom als mateixos llocs, i això ja va bé.
En quins carrers ho han notat? Si és que es pot donar algun exemple d'aquests de dir, mira, amb la pandèmia alguna zona determinada ha acabat tenint més vida a partir d'aquestes...
Home, per exemple, tot i que també hi ha queixes, evidentment, el carrer Sant Bartomeu és un carrer que abans doncs, estava molt més mort i ara com hi ha restaurants... Ara, què passa? Que els veïns es queixen i molts amb raó, perquè és el que dic, acostumat a no tenir res, a tenir una taula sota cada dia xerrant i la gent vulguis que no, doncs això s'ha de regular l'horari, s'ha de regular quan es posen, sobretot amb aquests carrers, però sí que són carrers que han augmentat molt la vida, perquè abans tothom es posa, si no, al carrer Parellades o al carrer Major, i d'aquesta manera esponges més, i això és del que es tracta. El carrer Espalter, un altre carrer que abans no hi havia res, i ara cada vegada hi ha més moviment, i això està bé, que hi hagi moviment, i ara, evidentment, s'ha de respectar el descans dels veïns, i també amb això sí que hem de ser molt curosos i controlar molt els horaris, sobretot, i les mesures. No és el mateix tenir 3 o 4 taules que tenir-ne 20. Vull dir, tot això és el que s'ha de controlar.
Hem passat al ple de les ordenances fiscals, o com a mínim de part de les ordenances fiscals, perquè queden les taxes, els preus públics, tot això, i ens hem centrat en l'IBI. I de nou, gairebé diríem que hem assistit a un debat que ja havíem viscut. Un equip de govern que no toca el coeficient multiplicador perquè defensa que necessita ingressos per poder mantenir els serveis públics i per garantir els serveis públics, i una oposició que li retreu al govern que en una època de tantes dificultats hagués pogut baixar una mica més el coeficient multiplicador. Esclar, segurament cadascú té la seva part de raó aquí, eh?
Bé, jo vull recordar que el coeficient està més baix que mai, mai. I nosaltres ja el vam baixar, l'any passat. Per tant, anar baixant aquest coeficient, en aquest ple es va dir, es demanaven més ajudes, hem d'ajudar el sector de l'oci nocturn, hem d'ajudar els empresaris, hem d'ajudar la gent, i per altra banda baixem a l'IBI. No, les dues coses no pot ser. Vull dir, tu no pots anar baixant impostos i pujant despesa, perquè llavors no quadren els números. Nosaltres el que hem dit, sobretot amb l'IBI, bàsicament per això, perquè ja el vam baixar i està més baix que mai. O sigui, el tipus per tothom, diguem, està al 0,49. Pensem que el tipus aquest varia entre 0,41 i 1,73, per tant Sitges ja té un coeficient molt baix, i l'especial que es diu, que afecta sobretot els valors cadastrals més alts, que són 20 hotels de Sitges, que evidentment són els més grans, que tenen un valor cadastral molt gran, aquest està ara actualment a 0,73, que ja havia estat a 0,80, 0,77, o sigui, està més baix que mai, i el vam baixar nosaltres, precisament. Vull dir, en aquest govern s'ha baixat. Què passa? Que aquest és l'últim any que hem d'anar fent aquests equilibris, perquè, com molt bé recorden molts oients, ho hem explicat moltes vegades, el 2013 es va fer una revisió del valor cadastral, va pujar molt en aquell moment, i en aquell moment, que evidentment això s'havia de fer, però en aquell moment, el govern d'aquell moment, o els polítics d'aquell moment, van decidir que en lloc de fer una pujada, que seria molt descomunal, és cert, van dir, la prorratejarem durant 10 anys. Durant 10 anys anirem pujant. Ara s'acaba aquests 10 anys, i nosaltres fins ara bellugàvem aquest coeficient perquè la gent no li pugés tant. Ara per fi s'acaba això, per tant, l'any que ve comencem, i per això nosaltres vam decidir, i més també en aquests moments que també es necessiten aquests ingressos, dir, doncs ja que l'any passat ja el vam baixar, aquest any no el toquem, no toquem a ningú, ni al general ni als especials, i l'any que ve veurem què passa. Perquè és veritat que bellugar una dècima d'aquestes, clar, molts diuen, és que aquí es paga l'IBI més car. És que el valor cadastral és el més car, no es paga l'IBI més car, és el valor cadastral. No val el mateix, tothom ho sap, 20 metres quadrats a Sitges que 20 metres quadrats a Sant Pere de Ribes o a Vilanova, fins i tot.
Anem a posar sobre la taula dues qüestions. Primera, que seria aquella aposta, com que l'any que ve Aurora Carbonell se sabrà qui més d'una vegada, ens podríem allò apostar un cafè, que l'any que ve l'IBI pujarà.
Doncs no ho sé, perquè ha de pujar... Sí, a veure, el valor cadastral...
Ens hi juguem alguna cosa que no baixa?
No, a veure, jo no que baixi l'IBI o que baixi el coeficient.
No, que baixi el rebut de l'IBI.
Que baixi el rebut de l'IBI. O sigui, si no toquem nosaltres el coeficient... Clar, no, jo, el que jo puc tocar és el coeficient. Jo no pujo i baixo a l'IBI, que és el que
no.
Mentre no belluguem el valor cadastral.
Però sí que és cert que l'Ajuntament té la capacitat de variar el coeficient multiplicador.
Exacte,
depèn del coeficient multiplicador,
clar, exacte,
la quantitat final del rebut puja o baixa.
Jo no dic que el coeficient el toqui. No ho sé si l'hauré de tocar.
No, jo parlava del rebut.
No, el que sí dic és que no l'haurem de tocar per regular el que fins ara ha passat, que això era un problema.
D'acord.
Perquè sense tocar-lo aquest any ha pujat un 6%. sense tocar el coeficient, i això és el que és un problema, és veritat.
Però ara ens apostem que l'any que ve el rebut de l'IBI serà una mica més car.
Bueno, jo no ho sé, no puc apostar, no ho sé. Ara et dius això, ara l'hauré de baixar, vols dir el coeficient, no podem baixar més.
Vés a saber. Però la pregunta és, que anava en relació amb això, més enllà d'aquest assumpte. Per una banda, esclar, l'any que ve la base imposable serà la mateixa d'aquest any o d'alguna manera, encara que no tinguem aquest augment que hem vingut tenint en aquests darrers 10 anys, que va venir de l'actualització del cadastre l'any 2013, també s'actualitzarà el valor cadastral de cara a l'any que ve?
No.
Ens quedaríem amb la mateixa base imposable.
Sí, s'ha de demanar que actualitzin el valor cadastral.
És que aquí anava, perquè és clar, cada quan es demana l'actualització del valor cadastral, perquè la darrera actualització venia de tants anys de no tocar-lo, que per això vam tenir aquella sotregada tan enorme.
Sí. Això és un altre tema.
Que és el mateix que li va passar a l'alcalde Serra, en el seu dia, amb l'IBI també, i amb el valor cadastral.
O sigui, es va pujar el 2013. Jo no estic en condicions, sincerament, de demanar que ara s'actualitzi un valor cadastral, eh? A més,
això sí que ens ho podem apostar.
Això sí que ens ho podem apostar. Jo no ho demanaré.
Perquè, per defecte, és que ara no recordo si era cada 15 anys més o menys.
Sí,
o alguna
cosa així.
Alguna cosa així, eh?
Sí.
És a dir, per defecte, el valor del cadastre s'ha d'actualitzar.
Sí, i és per llei, vull dir que quan toqui, tocarà i punto. Però
és a dir, l'Ajuntament no farà res per sol·licitar una actualització del valor cadastral.
Ara no, perquè a més a més jo crec que sortiríem perdent, perquè del 2013
ara
han anat pujant molt els preus, vull dir que és molt clar, quan s'hagi de fer per llei, doncs no ens es farà i punto. Però ara nosaltres no estem per tocar el valor cadastral.
Per tant, l'únic que podem confiar és que la base imposable l'any que ve seria la mateixa que aquest any.
Exacte.
I per tant, si l'Ajuntament aplica el mateix coeficient multiplicador, el rebut final seria exactament el mateix que aquest any.
Mateix,
si fa o no fa, amb números rodons, si fa o no fa. Esclar, han passat molts anys de l'actualització del valor cadastral i han passat 15 anys de l'aprovació del Pla General.
Sí. Déu-n'hi-do.
Ara que la Generalitat també es mira en lupa determinats creixements en determinades zones de Sitges, us ho pensàveu que podria passar això? Que vindria la Generalitat en algun moment i dir, escolta'm, aquestes zones concretes, no sé què?
No, a veure, nosaltres ens van avisar amb un Consell d'Alcaldies, recordo que van venir els de territori i ens van avisar, ens van dir, escolta'm, la previsió d'augment d'habitatges és molt alt. A mi, sincerament, no em semblava malament, perquè van dir, n'hi haurà algunes zones que no es deixarà edificar més. No em semblava malament, perquè Sitges tots sabem que durant molts temps s'ha construït moltíssim, no? I ja va bé que es faci una aturada. A mi em sembla bé l'aposta que fa la Generalitat. El que ens ha sorprès és algunes zones que han dit, perquè clar, nosaltres pensàvem que anaven a dir zones que encara no estaven ni projectades. Llavors deies, fantàstic, aquí ja no es pugui construir, em sembla bé. Ara, han tocat zones que realment sí que ja estava projectat o s'anava a fer, i aquí poden haver-hi més problemes. Encara, evidentment, nosaltres ara ho hem de revisar i hem de dir, perquè potser hi ha càrregues i tot, o hi ha gent que ho han venut, o en fi, vull dir, aquí sí que ho hem de mirar. A mi m'ha sorprès una mica les zones que han fet, és veritat. Però la intenció que té la Generalitat, jo penso que és bona, de dir, bueno, prou d'edificar, i sobretot en aquells terrenys que encara no estan ni recepcionats ni res, doncs que no es faci res, això em sembla bé.
Això l'Ajuntament no s'ho podria plantejar, perquè, és clar, hauria de pagar gust i ganes.
Exacte.
La Generalitat sí que ho pot fer?
Sí, sembla que sí, de fet ho va fer.
Ho dic en aquest sentit, anava a dir, pot actuar d'aquesta manera d'ofici?
Sí, això està clar, i ho ha fet a la zona nord, diguem, i ara tocava aquesta. És veritat que ells, quan et presenten els números, clar, ells ho tenen claríssim, no? Diuen, escolta'm, si construïu aquí, es podrien fer fins tant habitatges, ja teniu tants habitatges, estareu absolutament sobredimensionats, i et diuen el número d'habitatges, i realment són números que molt grans, no? I és normal que ells diuen, doncs això s'ha d'aturar, perquè si no aturareu mai, no?, de construir. Està bé. Ara és el que dic, ara s'ha de revisar, perquè hi ha zones que nosaltres ja estaven fins i tot aprovats plans per fer...
Que arribarem als 40.000 habitants?
És possible, nosaltres estem fent ara precisament, estem continuant amb el pla d'equipaments, que és allò que diu, doncs, d'aquí uns anys necessitaràs una escola, o necessitaràs un ambulatori, o necessitaràs... I la nostra previsió, el que estem mirant nosaltres és en arribar a màxim 40.000, per això ja no es mira més enllà. I amb 10 anys o així arribar potser a 40.000. Jo tampoc ho veig tan clar, perquè a vegades hem tingut èpoques aquí que s'ha reduït. Estàvem amb 30, 29, 28 fins i tot, 30 una altra vegada. És a dir, anem
diguem-ne
pujant i anem baixant.
Continuem voltant els 30.
Sí, voltem els 30, per tant...
Però és evident que quan la Plana i Santa Bàrbara estigui acabada...
Sí, exacte. Es va dir que allò podria, si s'omplís tot i tothom agafés la residència aquí i tot, podria pujar amb uns 5.000 habitants més o així, eh? Per tant, potser sí que s'arriben als 40, però jo crec que amb anys. I això sí, no ens queda molt de terreny. Per tant, el terreny que tenim ho hem de mirar.
No ens queda res més,
no,
gairebé.
Res, el que hi ha a la Plana, sobretot amb equipaments. Per tant, hem de valorar molt i guardar espais per si es necessitarà per fer una altra escola, potser d'aquí anys, o un institut. Això és el que preveu el pla d'equipaments.
Aquells 40.000 que li van caure Pere Junyent al damunt.
Sí.
I estem parlant de fa 20 anys enrere,
clar,
més o menys, i aquella projecció dels 40.000,
sí, sí,
i
sí,
estem
sí,
arribant a poc a
jo
poc.
Recordo,
però
arribant... jo recordo que havien arribat a dir 48.000,
sí,
o així, no?
Sí,
quasi
sí, havíem anat més enllà encara.
Sí.
Havíem anat més enllà encara. De qui depèn, ara que estàvem aquí a Santa Bàrbara, de qui depèn l'ermita de Santa Bàrbara?
L'ermita de Santa Bàrbara encara depèn de la Junta de Compensació. Vull dir,
dels propietaris de la zona.
Exacte, fins que no recepcionem tot... No depèn de nosaltres. Per tant, ara depèn d'ells.
Quin desastre, no?
Home, sí, sí. A veure, aquell espai s'ha de revitalitzar, sobretot amb la casa que hi ha, que també hi ha hagut molts problemes perquè s'havia de saber si està catalogada o no, no la podem tocar fins que la Generalitat no els ha deixat tocar. Jo penso que quan allà...
Que aquella casa és una altra ruïna.
Exacte, però sembla ser que la Generalitat diu que si està catalogada llavors no la podem tocar. Bueno, és un problema, eh? És veritat. Però jo fins que aquella casa, diguem, fem el que fem, o la tirem a terra i fem una de nova, o aquella es rehabilita... que es pugui fer un espai, com s'ha dit moltes vegades, un espai que la societat civil l'utilitzi, com s'havia dit en el seu moment als castells, és a dir, que hi hagi vida, a la que hi hagi vida, ja està, perquè l'ermita també, és una mica com el que dèiem de les platges, eh? A la que deixes que no hi hagi cap activitat de res...
Ni vigili ningú.
És molt difícil de controlar, perquè clar, no pot passar... Clar, hauries de tenir un policia allà 24 hores. Però si hi ha activitat contínua, ja està, ja, les coses ja no es deixen, no, perdre.
Faig un apunt aquí, i a partir també d'algunes apreciacions que ens han fet oients, com que l'ermita ha estat en algun moment refugi d'algun rodamón. Hi ha més captaires al carrer ara?
No pensis, eh? O sigui, des de serveis socials ho controlen i hi ha personal al carrer que els vigila i a l'estiu en venen més sempre i a l'hivern marxen. Més o menys tampoc estem amb números molt diferents, eh? Vull dir, és un tema bastant controlat en el sentit d'això, que a l'estiu en venen, a l'hivern no hi ha tants, però estem sempre al voltant del mateix nombre de rodamons o de gent sense sostre.
Tornem a recordar que al carrer tothom pot fer el que vulgui si no molesta un tercer.
Sí, exacte. Sí, sí, sí. I també que s'ha respectat que hi ha gent que no vol anar a dormir a cap lloc, que vol estar al carrer, que són situacions molt complicades i molt difícils. Sí. Mm-hmm.
Ens queden 10 minuts per les 11. Feia temps que no parlàvem d'aquest assumpte, però Sitges ha viscut un congrés de mobilitat sostenible i va ser present no només com a alcaldessa, sinó sou presidenta de l'ANTO, o sigui que moltes coses. Avui ens enviaven aquesta imatge de l'autobús en direcció a Barcelona, ple de gent de gom a gom, a Rodalies hi ha els problemes que hi ha, el trànsit en cotxe cada vegada és més complex, es demana també que no s'agafi tant el cotxe, per bé que faig parèntesi aquí, la Plana i Santa Bàrbara és una zona d'aquelles en què ho agafes el cotxe o estàs perdut, però...
La bicicleta.
L'autopista... Les autopistes sense peatge que han provocat aquest caos també de trànsit els caps de setmana, tenim un problema amb el transport públic encara. Gran.
Sí, bueno, mira, amb el congrés aquest s'ha dit molt, la mobilitat és que és veritat, és una eina clau de l'activitat humana, és importantíssim. De fet, a vegades, i jo també ho parlava molt com a destinació turística, moltes vegades el turisme és mobilitat, perquè és que no deixa de ser com ens movem, no? I sí, o sigui, per una banda és el que dius tu, hem de reduir el transport privat, sobretot el transport aquell que sobretot el que contamina i que és una sola persona, perquè això és el que ens fa més mal a tots.
Però clar, si el públic no respon.
Exacte, i per tant el que hem de potenciar és el transport públic, però potenciar-lo bé, és a dir, facilitar-ho, tenir accés a tot arreu, que sigui flexible, que per això hi ha moltes, cada vegada amb les noves tecnologies s'està buscant més, sobretot el transport públic està basat molt molt, sobretot aquí a Catalunya, on va començar, que és l'àrea metropolitana, que és que hi ha molta gent i que durant moltes hores necessites un bus. I això, vale, amb ells funciona, perquè és molta gent, bus, i això segurament surt a compte i tot. Però a la que et vas sortint de l'àrea metropolitana, això cada vegada té menys sentit, perquè ja no hi ha tanta gent, ja no necessites cada hora, i per tant estan sortint moltes noves modalitats, que són transport flexibles, que es diu a demanda, amb aplicacions... O sigui, el que s'ha de fer és facilitar molt, 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 molt les coses perquè la gent agafi un transport públic i no agafi el transport privat. I després tot el que és el compartit, bicicletes, patinets, motos elèctriques, tot el que sigui elèctric i compartit, que el puguis agafar tu o el pugui agafar jo en un punt o en un altre i que no ocupi tant espai, per tant, i que no sigui individual, sinó que sigui per tothom. Tot això és el que haurà d'anar canviant, això està claríssim.
Però clar, una cosa és el registre urbà i l'altra l'interurbà. Clar, a Barcelona en patinet no hi aniré, ni en bicicleta elèctrica, però en canvi, si agafo l'autobús ple de gom a gom, parlem de la Covid, i esclar, les imatges que canvia la gent de trens plens i d'autobusos plens...
I la carretera també plena.
I la carretera també plena.
No, perquè s'ha de dimensionar encara molt més. Jo crec que, bueno, clar, tu vas per molts llocs d'Europa i amb zones com Sitges, que estan relativament a prop de la ciutat, vas al tren i hi ha quatre o cinc vies i només tenim dos. Vull dir, clar, que s'hauria de dimensionar molt més, molt més. Hauríem d'apostar molt més pel transport amb tren i amb bus. I nosaltres d'aquí cap a Barcelona tenim molts mitjans, o crec que tenim bastants mitjans de comunicació, però d'aquí cap al Penedès, per dintre, està fatal, absolutament fatal. Ves amb autobús a Vilafranca. Això sí que s'ha de canviar, és veritat. Però és això, es necessiten models nous perquè... que hi hagi un bus cada hora per anar a Vilafranca aquí, per exemple, no surt a compte perquè no hi ha tanta gent. Ara, que hi hagi un bus a demanda, que quan la gent el pugui demanar o un bus o un minibús o un transport flexible, que es diu, no?, que et vingui a anar a buscar per quatre persones. Tot això són les noves modalitats, que és el que anirà creixent, que el transport públic es vagi adaptant a les necessitats de cada espai, de cada territori i de cada persona quasi, saps? De cada ciutadà.
Ens queda un apunt per la qüestió de el porta-porta de les escombraries. En la darrera conversa ens comentàveu, bé, potser tenim ja més o menys definit algun barri o alguna zona on podem començar amb el porta-porta. Cada vegada està més avançat, això?
Sí, hi ha molts defensors del porta-porta, molts diuen que s'ha de fer a tots Sitges, jo no ho veig encara, perquè Sitges al centre o en aquests llocs no ho veig, però és veritat que...
Ai, allà on... més d'un nou centre voldria el porta-porta.
Crec. Sí, 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 i tant. Però és veritat, no, sobretot es defensa molt el porta-porta perquè allà on es fa el reciclatge augmenta una barbaritat. És que és veritat, la gent recicla molt més amb el porta-porta, això està claríssim. Per tant, sí que l'hem d'anar a posar nosaltres, però nosaltres som partidaris d'anar-ho fent, sobretot en barri. És a dir, no sé, s'havia parlat, no? Per exemple, zona Terramar, Vinyet, seria un bon lloc perquè encara doncs, no hi ha tanta gent tampoc vivint. Potser en zones doncs, com botigues, per exemple, que han tingut molts problemes amb els contenidors, que si estan més lluny, més a prop, un porta-porta pensem que també seria una bona opció. O fins i tot començar ja per barris doncs, més propers, no? Com pot ser Quin Mar. O... És a dir, nosaltres volem anar-ho provant amb barris. I fer les proves aquestes.
Als llocs on ho han fet, està tot més net?
Als llocs on han fet, a veure, tothom et diu que el primer any és terrible, és horrible, perquè hi ha molts problemes. No, no, molts problemes perquè la gent no abans no s'adapta.
Ja, doncs, que dilluns al plàstic, dimarts...
Hi ha molta gent que li costa, llavors ja. Hi ha gent que tira la brossa, igualment. Llavors diu que necessites segurament un any d'adaptació, però un cop es fa funciona molt bé i es recicla molt més, que al final és el més important aquí. El que hem de fer és anar al residu zero, que es diu, que això ja saben que és molt utòpic, però és el que hem de fer nosaltres és reduir sobretot, no? I reciclar, i això és el que ens està costant més.
Les poblacions on ho fan han reduït els contenidors? Hi ha contenidors?
Depèn de les poblacions, però no, els que ho han fet a tot el poble han tret els contenidors.
És que ara,
no
si,
contenidors.
Si ens imaginem un Sitges sense contenidors,
no, no
segurament no ens ho imaginem.
Jo, bueno, jo no me l'imagino encara, però estaria molt bé. Això
no,
seria l'ideal.
Ho dic per què? Perquè seria...
Seria l'ideal, però jo entenc que en zones turístiques, jo almenys no conec tampoc cap exemple d'una zona turística on hi hagi tanta gent com aquí Sitges,
Que hagi aplicat el porta a porta.
Que hagi aplicat el porta a porta, perquè clar, hi ha el centre, no? Que hi ha molta activitat econòmica, hi ha molts comerços, hi ha molts restaurants,
que hauries de tenir
hi ha habitatges d'ús turístic, hi ha molta...
Un exèrcit de gent.
Clar, no, no, jo no ho veig tan clar. Ara, sí, clar, sí que hi ha llocs que no sé, hi ha llocs que fa anys ja que es fan i els hi funciona bé i la gent es va acostumant. Jo crec que nosaltres ara hem fet un pas important en posar aquestes bateries de contenidors i ja s'està veient que estem reciclant més... Home, doncs això ja és important, però clar, encara estem molt lluny del que hauríem de reciclar.
Sí, perquè els veïns del carrer Sant Bartomeu, entre la bateria de contenidors... I
clar,
els...
encara estem lluny d'això, encara estem lluny. Encara estem lluny, sí.
Acabem amb una cosa bona, va, que són les promocions de pisos de lloguer assequible. Les tres promocions ja estan en marxa. S'està complint més o menys el que estava
sí, sí.
previst?
Sí, 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 s'està complint i s'està complint molt bé. Vull dir, nosaltres a la primavera, diguem, hi ha una d'aquestes que ja acaba, vull dir que ja es podrà començar a entregar pisos, l'altra em sembla que és a la tardor i l'altra potser és el 23, però vull dir, estan complint bé.
El que cal acabar de definir, suposo ara, són estrictament les condicions per poder accedir a aquesta borsa de pisos.
Sí, exacte, que han de ser molt àmplia perquè hi ha molta necessitat, és veritat, però també la gent, jo també aviso a la gent, aquella gent que no hi entri ara en el primer, doncs que sàpiga pues això, que hi ha tres promocions i que la intenció, almenys d'aquest govern, és continuar i que hi ha superfície per fer més habitatge. Vull dir que en els propers anys, jo crec que estigui qui estigui el govern, ha de fer habitatge perquè hi ha sol per fer-ne. Vull dir, hi ha oportunitat de fer fins a 400 i escaig d'habitatges més. Per tant, es aniran fent. El que calia, sobretot, era començar i fer-ho. Però jo crec que ara això no s'ha d'aturar. Ara fem tres promocions, però en la legislatura que ve se n'haurien de fer tres més, com a mínim, no? Vull dir, això hauria de ser continuar, no? Per pujar molt, molt, molt a l'índex aquest superbaix que tenim d'habitatge social.
De moment, el criteri que s'ha fet servir funciona, és a dir, que siguin entitats sense ànim de lucre els qui
sí,
posin
a nosaltres ens ha funcionat molt bé perquè ha sigut la manera més ràpida i més fàcil i jo crec també més social i millor per fer. De fet, ens han trucat de molts ajuntaments per fer el mateix perquè han vist que aquí ha funcionat. Ha anat relativament ràpid, perquè això amb aquestes fundacions ho vam començar des d'aquesta legislatura i va ser començar i construir i acabar. I ha funcionat molt bé.
Les 11, alcaldessa, bon festival.
Moltes gràcies.
Això és d'aquí, això és d'aquí res.
I bona verema abans.
I bona verema. I bones jornades europees del patrimoni.
De tot.
Bé, tot el que ens ve aquesta tardor, que no és poc. Ens tornarem a retrobar al cap d'un mes. Gràcies de nou.
Moltes gràcies.
Demà tornem a les 9. Que passin un bon dia.